Felicitats.
Bravo. Les 4 de la tarda. Ara tornem.
RAC 1. Els mil colors del bosc de Carlac. Un màgic capvespre a la bassa d'Ules o l'immens so de la brama del cèrvol. Aquesta tardor, respira pura naturalesa. Aquesta tardor, escapa't a la Val d'Aran, l'essència dels Pirineus.
A Supermercat Plus Fresc estem d'aniversari. Celebrem 94 anys i ho fem sortejant 94 vals de 30 euros i 94 vals de 20 euros.
Fins al 23 d'octubre, quan vinguis a Plus Fresc, rebràs una butlleta de participació per cada 20 euros de compra.
Gaudeix dels aliments frescos dels productors locals, del peix més fresc de la Llotja, els vins i caves de la nostra terra.
Plus Fresc, 94 anys oferint-te la millor qualitat, perquè som el súper que t'estima.
La nostra ciutat arriba al Teatre Lliure. 15 intèrprets en escena ens conviden a conèixer les vides de dues famílies del poble de Grover's Corners, a New Hampshire. La nostra ciutat, del conegut dramaturg nord-americà Thornton Wilder i dirigit per Ferran Utzet. 12 anys d'alegries, tristeses, il·lusions i tragèdies. Fins al 12 de novembre a la Sala Fabià Puigcerver. Compra d'entrades al web del Lliure.
Atenció a tots els amants de la diversió. Arriba per primera vegada a Europa el parc inflable més gran del món, Funbox. Més de 4.000 metres quadrats i 90 minuts de salts i bogeria desafiant la gravetat. Una experiència per totes les edats. A partir del 12 d'octubre al centre comercial Westfield La Maquinista. Entrades ja a la venda a funbox.com. T'atreveixes a divertir-te en gran?
Omple de vida els teus espais interiors amb Catalana de Toldos. Cortines que combinen a la perfecció bellesa, funcionalitat i estil.
Tenim un ampli catàleg amb un gran ventall d'opcions. A Catalana de Toldos ens enorgullim d'oferir una atenció personalitzada i l'ajudem a trobar la cortina perfecta que s'adapti a les seves necessitats.
Visita el nostre showroom a Catalana de Toldos, a la Gran Via 478 entre Viladomat i Calàbria.
catalanadetoldos.cat.
Necessites comprar-te un cotxe? Vine a Mundiauto, disposem de més de 600 vehicles a preus excepcionals. Més de 120.000 persones ja han adquirit un vehicle a Mundiauto. Ara et toca a tu. Mundiauto, al centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
Mama, no sé si comprar un rentaplats que duri molt o un que duri poc.
Què t'he dit sempre? El rentaplats que duri.
Quan descobreixes que estan dissenyats per durar 20 anys, Miele, esclar. Compra'l ara a distribuïdors oficials i a la botiga Miele de l'Avinguda Diagonal 413.
Volar amb helicòpter és una sensació única. Ara, Coptering amplia la seva oferta de vols privats. Nou servei de trasllat de passatgers amb helicòpter. Un camp de golf a la Costa Brava? La segona residència a la Cerdanya? Un hotel? Un restaurant? Aparca el cotxe i deixa que els nostres pilots et portin on vulguis de forma més ràpida i segura. Més informació a coptering.com.
Sabies que la interacció d'alguns dispositius electrònics com els implants coclears o els neuroestimuladors poden distorsionar o fins i tot impossibilitzar la realització d'una ressonància magnètica? CETIRES CIRES disposa d'un protocol específic amb l'anàlisi de més de 850 casos complexos per contribuir a fer que aquests dispositius no siguin una barrera per a la realització d'aquesta prova mèdica. CETIRES CIRES, precisió per a la teva tranquil·litat. Més informació a cetir.com.
Segurament soparem alguna cosa lleugera. Crec que vull posar un llum tros d'IKEA a la sala d'estar.
Però què dius?
La inspiració pot arribar en qualsevol moment. Per això IKEA Badalona obrirà el festiu 12 d'octubre per fer realitat les teves idees. Resta de botigues IKEA tancades.
Actualització constant a RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1. Versió RAC1, amb Toni Clapés.
4 de la tarda, 4 minuts. Míriam Díaz, bona tarda.
Bona tarda.
Comencem perquè avui és dimecres, demà és festiu, demà és el dia de la Hispanidad, i dimecres alguns aprofitaran per fer pont. Per tant, suposo que l'operació sortida està en marxa.
Està en marxa des de les 3 de la tarda. Es preveu que surtin de l'àrea metropolitana 460.000 cotxes.
Què tal, senyor Virgili? Vostè no marxa, no surt?
No, on vols que vagi?
Bueno, no sé, a lo millor que els seus fills l'haguessin convidat
No,
a sortir o donar un tom o anar fora de Barcelona.
No, a fer què?
Va, és igual.
Gaudida del pont, no sé.
Exacte, no
sé
que...
Hauria agradat anar a veure el Pilar, això sí, perquè és
preciós. Però haurien d'anar a Saragossa.
Que hi ha una polèmica que no ho esteu explicant.
No, bueno, tot no ho podem explicar.
Les dues bombes...
I suposo que la polèmica seva segur que no l'hem explicat.
Les dues bombes que van caure a la Guerra Civil que no van explotar, que estan allí exposades, que si entres al Pilar ho veus...
És que fa temps, fa anys que no hi vaig al Pilar.
Sí, hi ha una porta a mà dreta i hi ha les dues bombes que van caure dins del Pilar que no van petar. A la Guerra Civil, això, perquè va ser com un miracle de la Mare de Déu.
Sí.
I es veu que ara hi ha una comissió que les volen treure. Fixa't, és molt gros, això. I llavors ja tot...
I això vostè creu, considera, que ho hauríem de tractar?
Jo trobo que és un tema que
sí,
la gent...
Sí, és el tema, és el tema. Tal com diu Albert Serra, és el tema. És el tema del que ningú parla.
És el tema.
Em prenc nota.
Sí. El que dèiem ara, estem amb l'operació sortida.
Sí.
No, li he preguntat si els seus fills el portaven a algun lloc.
No, jo volia anar a la Pilarica, però...
Sí, però clar, si no van a Saragossa, doncs com, està complicat.
Com sempre es preveu que l'AP7, doncs sigui la carretera amb més problemes, tant pels que van cap a zona de platja i també les carreteres que donen accés a la P7, com la B23, la C58 o la C17, i també carreteres de muntanya, per exemple, la que va de la Seu d'Urgell cap a Andorra. El Servei Català de Trànsit ha activat algunes restriccions per intentar evitar aquestes cues.
A veure, què han inventat?
Per exemple, AP7, qui l'hagi d'agafar, Toni, pren nota, des de les 3 i fins les 9 de la nit no es pot anar a més de 80 per hora.
Però en tota l'AP7?
No, entre Barcelona i Gelida, sentit Tarragona. Aquest tros crec que no t'afecta a tu. El mateix demà, de 9 a 2 del migdia, doncs aquest tram a 80 quilòmetres. I els camions obligats a anar pel carril dret i tenen prohibit fer avançaments. Avui fins les 9 de la nit els camions tampoc poden avançar ni canviar de carril. A l'AP7 entre Martorell i Montornès del Vallès, en els dos sentits, es faran més de 1.200 controls i es posarà especial atenció als motoristes, perquè aquest any un de cada 3 morts a l'asfalt català anava amb moto.
Doncs, si et sembla, el que podem fer aquesta hora, a les 4 i 7, és establir connexió amb el Servei Català de Trànsit i tenim el Bernat Pareja. Bernat, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estan les coses a aquesta hora?
Doncs mira, la veritat és que la situació comença a complicar-se en aquesta operació sortida del Pont d'Octubre. El punt més conflictiu, com heu comentat, el trobem a l'AP7 en sentit Girona, a l'alçada de Sant Cugat del Vallès. L'avaria d'un camió ha obligat a tallar un carril, fet que provoca ja 15 quilòmetres d'aturada. És per això que recomanem l'ús de la C33 si sortiu de Barcelona i us dirigiu cap al nord. Pel que fa a l'entrada de Barcelona, retencions de 3 quilòmetres a la C58 i a les rondes també hi ha congestió. Comencem per la ronda de dalt, on hi ha marxa lenta des de Vallcarca fins al Nus del Llobregat en sentit Besòs, i a la B10, congestió des de Can Tunis fins a Ciutat Vella per una incidència. És tot des del RAC.
Gràcies, Bernat Pareja.
Escolta una cosa, això de l'operació que s'ha sortit de famosa, que sempre expliqueu... Operació sortida de què? Perquè què et treuen realment? Amb aquesta operació, què et treuen? La melsa? És que no ho doneu per sabut.
La paciència, crec.
No, és que... No, el periodisme, això de periodistes, ho doneu tot per sabut i no expliqueu les coses. La gent també es creia parats, perquè ha de ser una operació forta, ha de ser el ronyó, una cosa, un pulmó o alguna cosa, perquè... Fixa't que sempre això és els divendres. Ja preveuen que estaràs 2 dies de baixa, com a mínim, perquè no pots anar a la feina després de dilluns, oi? O els ponts. Fixa't que sempre abans un pont comencen a operar...
Sí, quan hi ha 2 o 4 dies...
Ha de ser una operació forta perquè puguis agafar si no serien moltes baixes i suposo que després això va pel PIB i el PIB baixaria l'economia.
Hi ha gent que està obert, que van fent operacions de sortides.
Sí, hi ha moltes poblacions que veig, en molts llocs, Granollers, i cues de gent per anar-se a fer aquesta operació. Sempre es crea una... que quan hi ha per l'apendicitis no hi ha tanta cua.
I tant. És que és gros.
Senyor Marcelí, tenim una solució perquè no hagi d'anar a Saragossa, si vol parlar amb algun dels seus fills. Perquè la Laura Cano li suggereix que vagi a la residència Mare Ràfols a Vilafranca, perquè es veu que l'església és idèntica al Pilar de Saragossa.
Però Vilafranca ara no em ve bé de
si pagues la gasolina, si em pagues la gasolina, jo t'hi porto.
Sí, pregunta.
Quina parella.
Vilafranca, a veure, on queda l'estació de tren?
Sí, ara hi truco. Sí, home.
Sí, ara ens ocuparem nosaltres. Que el porti un dels seus amics i problema solució.
Va, porta-m'hi tu.
Pagues la gasolina, eh?
Sí. Bueno, entrem en matèria amb altres qüestions. La que ha focalitzat aquesta darrera setmana, que no és altra que la guerra al Pròxim Orient, que s'estén, és Hezbollah ha començat a atacar Israel al nord des de la frontera amb el Líban, Míriam.
Sí, el grup xiita libanès ha llançat diversos míssils en territori hebreu i assegura que ha provocat baixes importants a les tropes de Tel Aviv, que han respost amb un atac en territori del Líban. El gruix de les tropes, però, s'està concentrant a les portes de Gaza davant una invasió terrestre imminent. Això mentre continuen els bombardejos. Avui s'ha destruït el port de Gaza i des de les dues la ciutat s'ha quedat sense llum per falta de combustible. Sobre el terreny asseguren que no hi ha cap lloc segur i la gent s'està refugiant als hospitals. El coordinador de la colònia espanyola a Gaza, Salat Hawat El Soussi, ho ha explicat al món a RAC1.
En totes les parts, en totes les províncies, estan bajo escombros. Nada, nunca he visto lo que está ocurriendo, nunca, nunca jamás, ni en televisión, ni en películas de ciencia ficción. Están utilizando una técnica militar que se llama el cinturón de fuego, y eso significa de que ellos marcan un barrio determinado y dice: todos los habitantes que hay en este barrio tienen que desalojarse. Luego viene una barriada de avión y van derribando todo lo que hay.
També hem pogut parlar a RAC1 amb el coordinador general de Metges Sense Fronteres a territoris palestins, David Cantero, que ha denunciat l'impacte dels bombardejos i el bloqueig en els civils de la franja.
La situació en Gaza és catastròfica. Los hospitales están desbordados. El número de muertos y heridos es extremadamente alto y no paran de llegar a los hospitales. La población no tiene a dónde ir. Gaza es una jaula humana.
A hores ara, les víctimes mortals ja superen les 2.000 als dos bàndols. Entre elles, Maya Villalobo, la jove de 19 anys amb nacionalitat espanyola i israeliana, que va desaparèixer en la incursió de Hamas a una base de l'exèrcit on estava fent el servei militar.
Podem saludar a aquesta hora el corresponsal de RAC1 al Pròxim Orient, i és en Sal Emergic, a qui li pregunto el primer de tot on és ara mateix. Sal, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs estic al mateix lloc que ahir, a Ashkelon, aquesta ciutat propera de la franja de Gaza israeliana, que és l'objectiu normalment dels projectils de Hamas com a represàlia a la represàlia israeliana dels atacs de dissabte.
Aquest matí has publicat una foto a Twitter d'un refugi a Ashkelon. De qui és aquesta fotografia?
Ah, no sabia que em segueix això, sí. No, el tema és un refugi que... T'explico, jo estic a un hotel, sí? A Ashkelon, a un hotel. Imagina't la coincidència que abans de venir aquí tenia dues opcions d'hotel, vaig agafar aquesta i l'opció que no vaig agafar va rebre un impacte l'altre dia. Llavors que tinc sort aquí. El tema és que aquest hotel té a la planta meva té una mena de refugi, que és una habitació més blindada, amb una porta una mica més forta, que en teoria és més fàcil evitar qualsevol ferida, el que sigui, si hi ha un projectil, perquè com estic ara mateix al pis número 9, és molt alt, i llavors davant meu és, diríem, línia directa aèria, és la franja de Gaza. Doncs llavors, si estic aquí, si hi ha sirena i no vaig al refugi i la cúpula de ferro no fa el seu treball, doncs llavors té problemes aquest hotel, i per tant cada planta hi ha una mena d'habitació, i si no, hi ha l'escalera i tu pots anar i més o menys protegir-te.
Mm-hmm. Ahir vam parlar amb tu mentre bombardejaven Ashkelon, recordem-ho, era més o menys aquesta hora. Durant la resta de la tarda i la nit, la pregunta és si també hi va haver atacs i com s'està què està passant a la jornada d'avui.
Sí, la jornada d'avui, en primer lloc, Ashkelon ha rebut més positius avui que mai dels últims dies. És a dir, aquest a partir del, diríem que a partir de les 12 del matí, uns 30, 40, 50 projectils, dos ferits només, perquè la majoria han sigut interceptats, i això ha sigut a Ashkelon. Ahir la nit, i molt a prop d'on estem, també un enfrontament armat al sud d'Ashkelon, a la zona industrial, entre forces israelianes i tres milicians, que sembla que eren milicians part del contingent gegant que va penetrar el passat dissabte, i els israelians els van matar. I a part d'això, tranquil, evidentment a la franja de Gaza els atacs són cada cop més intensos. Recorda que ahir el ministre de Defensa, Yoav Gallant, va dir que, textualment, si no m'equivoco, va dir que qui assassina nens i supervivents de l'Holocaust s'han d'eliminar. I en aquests moments Israel realment està fent una ofensiva militar molt, molt, molt forta a nivell de mesures de castig, com he dit abans, amb això d'electricitat, el combustible, el tema de, evidentment, això provocarà una crisi humanitària, i et puc dir que escolto també molta gent a Israel, no els importa, és a dir, la commoció aquí és tan gran, els testimonis que de pogroms que hi ha hagut aquí al sud d'Israel, que diuen que s'ha d'acabar amb Hamas, tot i que això suposa, com hem vist, imatges terribles a Gaza, d'edificis destruïts, de barris que sembla que hagi passat un tsunami, és a dir, que no sigui bomba, sinó que un tsunami, i per tant, realment, la franja de Gaza pateix, jo crec que els pitjors moments des de fa dècades.
Ara ho comentàvem amb Míriam Díaz, tot això s'hi ha sumat al Líban. El grup Hezbollah ha atacat al nord d'Israel i ha causat, diuen, un gran nombre de baixes als israelians, a l'exèrcit israelià. La primera pregunta que et fas per situar-nos és: què és Hezbollah i qui el forma?
Hezbollah és un partit milícia que es va crear, evidentment, que Iran va crear el Hezbollah, el Líban, com a contraposició, diríem, als sectors cristians o, diríem, als sectors més prooccidentals. És un partit i una milícia completament financiada per Iran, és a dir, Hezbollah, evidentment, és un partit libanès que té molt poder al Líban i, de fet, és qui mana al sud del Líban, no és l'exèrcit, sinó que és Hezbollah. Jo he vist molts cops que hi ha soldats i quan venen la gent de Hezbollah són els que manen, això és evident. I Hezbollah té, evidentment, un diríem que un objectiu que és com Hamas, no? Són de la mateixa família, tot i que Hamas, com saps, és un moviment suní i Hezbollah, o diríem que l'eix iranià és xiita. Però Hezbollah és, diríem, el totpoderós braç armat d'Iran a la regió, més enllà de les portes revolucionàries, i avui dia és pràcticament un exèrcit. És a dir, estem parlant molt de la capacitat militar de Hamas, que té, per exemple, desenes de milers de projectils. Doncs Hezbollah té ara mateix 150.000 projectils, que és un arsenal que no tenen molts exèrcits.
Preguntàvem perquè Hezbollah ha perpetrat un atac al nord d'Israel. Sí, sí, tu m'escoltes a mi, Sal?
Sí, ara n'hi ha un altre cop.
No els sentim, et sentim a tu, però...
No hi ha hagut... Ah, vale, no hi ha hagut sirena i escoltem... Escoltem una mica d'explosions fortes, però no hi ha hagut sinó. Llavors no sé si ha sigut un projectil o si no, perquè d'aquí també es pot escoltar també els atacs israelians, les bombes a Gaza, però encara mateix, ara mateix no et puc confirmar si ha arribat, si han, crec que no són projectils, crec que són explosions de fora.
Sí, et preguntava per aquesta acció de Hezbollah, que diu que ha causat baixes a l'exèrcit israelià, en sabem alguna cosa?
No, de moment l'exèrcit no ha dit res, jo no crec que, és a dir, si és veritat això ja hauríem sabut. És evident que Hezbollah aquí el que fa és un pas més, no? a un escenari que jo crec que ni Hezbollah ni Israel volen ara mateix, que és un enfrontament armat entre ells, al nord d'Israel, sud del Líban, perquè sumarà, evidentment, Hamas demana constantment a través del patró comú que és Iran, però demana sempre a Hezbollah que els ajudi, perquè és evident que si Israel té dos frents oberts tindrà menys possibilitats o més dificultat per colpejar a Hamas. Però en aquests moments Hezbollah sap quin és el preu i de moment Hezbollah sí que respon. Per exemple, l'altre dia un comando de jihad islàmica de Líban va atacar Israel, va penetrar un comando de jihad. Israel va reaccionar atacant posicions a sud del Líban, va matar quatre milicians de Hezbollah, i Hezbollah, com a reacció, va enviar un dron i aquest matí aquest missil antitanc. Jo crec, la meva opinió és que la tensió s'està complicant allà, al nord, i si Israel fa aquesta incursió terrestre, és molt possible que Hezbollah faci alguna cosa, o almenys Hezbollah pot donar o pot permetre que petits grups palestins del Líban ataquin a Israel.
A tot això, Israel, com dèiem, va anunciar un gran atac a la franja de Gaza, ha mobilitzat 360.000 reservistes. Ahir parlàvem de si hi hauria una invasió per entendre's terrestre. Es dona per fet amb aquesta mobilització de 360.000 reservistes?
Perdona?
Sí, es dona per fet amb aquesta mobilització de 360.000 reservistes,
sí, sí.
Aquesta entrada a la Franja de Gaza.
Jo et dic que el que he vist aquests dies és realment impressionant, la mobilització de militar. En aquests moments també veig, per exemple, hi ha un sentiment patriòtic, no? Els carrers amb banderes d'Israel, hi ha, a part de la commoció, una, no sé si és venjança o no, però ganes d'acabar amb Hamas, literalment. I aquesta mobilització és una xifra que, bueno, és molt alta, és la més, és històrica. És a dir, fins i tot en una guerra fa 50 anys, la mobilització quan abans de la guerra era una mica, era menor. Llavors, jo crec que tot això es deu en primer lloc per blindar les defenses al nord i al sud, perquè cada cop hi ha més intents de penetració, i de menys el dissabte va ser un fracàs històric de l'exèrcit israelià. I, evidentment, segons, perquè això mai es pot saber, però segons sembla, hi haurà algun tipus d'incursió terrestre.
Saleh Mergui, moltíssimes gràcies una vegada més per acompanyar-nos.
Només una dada d'última hora, i és que Netanyahu i Gantz, que és un líder de l'oposició, pactaran, d'aquí uns minuts serà oficial, un govern d'unitat a Israel.
Doncs això també és una de les...
Degut a la guerra.
Això sí. També era una de les qüestions que hi havia sobre la taula, si hi hauria un govern de concentració, i sembla que tot s'encamina cap aquí. Sal Emergui, repeteixo, moltíssimes gràcies, molta cura.
Vale, que vagi
gràcies
bé,
per caució. Bé, mentrestant, els israelites segueixen sota el xoc psicològic d'aquests atacs de Hamas des de dissabte. Entre ells, la matança a un quibut prop de la franja, on s'hi van trobar un seguit de cadàvers. Bé, la premsa, però, no ha pogut contrastar aquesta informació de si hi havia uns nadons o no. D'aquestes i altres qüestions en parlem tot seguit amb l'enviat especial de l'Avantguàrdia, Xavier Mas de Xeixàs. Xavier, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies per acompanyar-nos. Ara el Saleh Mergui ens parlava d'aquesta unió entre Netanyahu i l'oposició, per tant, podem donar per fet que hi haurà un govern de concentració. Dit això, tu has pogut parlar amb alguns supervivents i portaveus del govern hebreu. Què t'han explicat?
Bueno, si parlem de les atrocitats comeses per Hamas dissabte,
sí.
Diguem-ne, les proves són cada vegada més acaplegadores. No hi ha joc a dubte dels crims que es van cometre, uns assassinats a sang freda de dones, de nens, de gent gran, famílies que estaven dins de casa seva a primera hora del matí i que aquests guerrillers doncs van executar. I, evidentment, no hi ha... Quina prova volem més que el testimoni dels supervivents i també dels portaveus militars i diplomàtics d'Israel? Hem d'anar molta cura en temps de guerra amb la informació, no hi ha lloc a dubte, no? Però jo crec que aquesta vegada és molt clara, no? La informació i les fonts ho corroboren d'aquesta manera.
I els portaveus del govern hebreu, què t'han explicat, Xavier?
Bueno, són situacions molt complicades d'explicar, que poden ferir moltes sensibilitats, no? Perquè els assassinats han estat, diguem-ne, molt cruels. Han trobat, per exemple, el cos d'una dona que va donar llum a un d'aquests refugis, ella estava morta, i el bebè que havia tot just vingut a la vida també, doncs, assassinat, i encara amb el cordó umbilicat amb la seva mare, no? Hem trobat, doncs, nens als seus llits, no?, també assassinats. Han trobat dones i homes amb els cossos mutilats, carbonitzats. Vull dir, moltíssimes atrocitats. Hem de tenir en compte que del miller llarg, ja parlem de 1.200 morts a Israel, la gran majoria, 1.000 o més de 1.000, són civils. I a mesura que passen els dies i els equips forenses i de la policia van entrant en aquests quibuts, en aquestes poblacions, comunitats que hi havia al voltant de Gaza, es van trobant més cossos i més situacions horripilants.
És cert, Xavier, que no s'ensenyen imatges de morts a la televisió? I, evidentment, televisió israeliana?
Sí, aquí els mitjans de comunicació tenen molta cura en mostrar les imatges de les víctimes civils israelianes. Sí que hem vist imatges dels guerrillers de Hamas i sobretot dels bombardejos a Gaza. El que no veiem són aquestes imatges tan esferidores d'aquestes persones, doncs, assassinades d'aquesta manera. Jo crec que aquí hi ha la intenció de protegir la dignitat dels assassinats i de protegir també a les seves famílies i també a l'estat d'ànim d'un país que, com podeu imaginar, està en estat de xoc. Aquesta matança que va haver-hi dissabte, com han dit diverses persones aquí a Israel, com el president Herzog, és la més greu que ha patit el poble jueu des de l'Holocaust.
Em consta que ets a la carretera, camí d'un poble tocat a Cisjordània, a veure un grup de veterans i activistes per la pau, que podríem dir que avui prediquen una mica al desert, no? Important l'opinió dels que n'han viscut de tots colors i que tenen aquest parer. Com veuen aquest nou capítol? Què en pensen?
Bueno, mira, jo ahir vaig tenir ja molta dosi de guerra i de destrucció i avui he volgut apostar una mica per la pau, anant a veure aquesta gent que es reuneix des de fa temps. Són activistes que van patir la guerra del Yom Kippur de fa 50 anys, que han perdut familiars i fills a l'exèrcit israelià i que estan compromesos amb la pau i la convivència amb els palestins. Ells són molt conscients que Israel va néixer amb un pecat original, és a dir, que no va néixer amb el vistiplau de la comunitat palestina que vivia aquí, amb aquestes terres que avui fan l'estat d'Israel. I sense aquest enteniment amb els palestins, sense convèncer els palestins de que han de viure en pau, un estat o una nació al costat de l'altra, doncs evidentment no hi haurà seguretat ni esperança pel poble palestí, ni tampoc pel poble israelià.
Aquesta guerra ha esclatat en un moment de màxima feblesa del govern de Benjamin Netanyahu. Hi ha crítiques internes de com està gestionant el conflicte o amb aquest impacte que s'ha anomenat l'11S israelià no hi ha cap mena de crítica?
No, sí que n'hi ha crítiques. Evidentment, a tothom tanca files, com estem veient, hi ha molt patriotisme i són temps d'estar tots en el mateix vaixell, i això explica aquest govern d'unitat nacional que s'està formant ara, però això no treu que no només l'oposició, sinó també membres del partit del Likud, del partit del Netanyahu, el consideren el màxim responsable del que està passant, és el màxim responsable del fracàs de la seguretat, i hauria de dimitir. Tot indica que la seva carrera política acabarà amb aquesta guerra i el seu llegat, que això és el més greu, però el seu llegat històric estarà per sempre més tacat per aquesta desgràcia que ha patit el poble d'Israel.
Míriam.
Acaben d'anunciar, com hem dit, un govern d'unitat nacional, doncs Benjamin Netanyahu, que l'ha negociat amb Benny Gantz, que és el membre de l'oposició, exministre de Defensa i és cap de l'Estat Major de l'Exèrcit. Un govern que ja han dit que durarà el que duri la guerra i crearan un gabinet de gestió de guerra amb tres membres, primer ministre, el ministre de Defensa i el president del camp estatal. No sé com veus aquest moviment d'aquest govern d'unitat nacional.
Bueno, és un pas imprescindible perquè la gent que està entrant al govern, com el Benny Gantz, són generals amb moltíssima experiència, amb el cap fred, i aquest mini govern dintre del govern, no? Aquest govern de seguretat, el que farà ara és dirigir la guerra i dirigir el futur d'Israel. Això vol dir que els elements més radicals del govern, els ultranacionalistes i ultraortodoxos, queden marginats i no podran influir en les decisions polítiques del govern, i això és molt important.
Xavier Masdejaixàs, una vegada més, moltíssimes, moltíssimes gràcies. Una forta abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres.
És l'enviat especial. Bona tarda, és l'enviat especial de La Vanguardia. Doncs això és el que es podem explicar a aquesta hora d'aquesta guerra entre Israel i la banda, el grup terrorista Hamas, que ara mateix afecta directament el patiment de tota una població com és la gent que viu a la Franja de Gaza. Dit això, canviem de qüestió perquè no sé si algú de vostès que estan a la taula poden estar interessats. Un centenar, es busquen un centenar de catalans per formar l'Assemblea Ciutadana pel Clima, Míriam Díaz.
Sí, el govern ha ja distribuït 20.000 invitacions, no sé si n'han rebut cap,
no sé res, no.
Per formar part d'aquest organisme i ha fet aquest anunci.
20.000 invitacions, 100 persones triades a l'atzar. Un procés deliberatiu per millorar les polítiques de canvi climàtic. Assemblea Ciutadana pel Clima de Catalunya. Participa-hi. La teva veu és canvi.
Però on hem d'anar? On hem d'anar?
No, de moment són les invitacions. Triaran 100 persones amb perfils diferents, debatran i proposaran solucions per encarar la crisi climàtica. Sí. Per exemple, senyor Marcelí, energies renovables, sí. Model d'alimentació... Mm. Llavors es faran 6 sessions els dissabtes i es pagaran, atenció, 65 euros per sessió. És pagat.
Sí. Si no l'han trucat, no l'avisaran ja, eh? No, si no, a mi ja m'han trucat.
Ah, sí?
Sí, sí, he fet diverses propostes i tal, hòstia, com a eminència de suprema.
Bueno. Miri, 65 euros d'associació, cobrarà.
Sí, 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 sí. I
què proposa?
Diverses idees meves.
A veure.
Si tu no tens idees i no et truquen, és ben bé que... Jo sí, per exemple, la primera idea, si saps nedar, no agafis el vaixell. No agafis vaixells, perquè els vaixells contaminen molt. La gent que sap nedar, per què collons agafa un vaixell? Si et canses, fot un pneumàtic o una cosa. Però vull dir que els vaixells, això, la gent que sap nedar no agafa vaixell.
Un pneumàtic.
Segona cosa, saps caminar, no agafis cotxe. Gent que sap caminar, no agafa cotxe. Si saps volar, no agafis avió. Això hi ha menys, que s'ha trobat menys. Però bueno, si també algú n'hi ho deu bé. Si saps volar amb parapent. Sí, saps volar amb parapent, per què agafar avió?
I tant.
Això no havia acabat la frase. I, bueno, després també el gas de les vaques, aquest...
El matà
aquest que treuen i tal, això, menys llegums al menjar, es treu l'alimentació, es treu els llegums, saps? Vull dir, és canviar l'alimentació de les vaques. O tancar hermèticament les granges, que quedi tot el matà dintre, i després elles ja respirin el propi matà, i seria una mica de reciclatge del propi matà. Altres coses que s'han de fer, la més important de totes... La més important, no fer l'assemblea, perquè està demostrat que aquesta assemblea és contra el clima, es gasta més, o sigui, es contamina més amb els avions que hi van i tornen, i tots els mitjans i tal, i totes les coses que munten, aquells muntants i tal, sí, però, que no pas els acords en què arriben.
Està
estudiat, està estudiat.
Sí, però és l'Assemblea Ciutadana pel Clima.
Imagina tu, tots els ciutadans cap allà, el cotxe, la moto...
Que no tinguis com l'han trucat, és una cosa que no m'explica.
Sí. No, ja he dit, jo dono les idees des d'aquí, però penso venir per no contaminar.
Molt bé.
Bé, alguns que aprofitaran aquest pont per exemple, anar a París... És possible. Alguns, això sí, a París han d'anar en compte no enganxar un xinxa. O, atenció, amb els que mengeu creps.
Oh, que bo! A mi m'agraden els creps.
T'agraden els creps? Doncs, sí. Doncs si vas per allà a la Torre Eiffel, als Camps de Mar, que hi ha unes paradetes sovint de creps, no en compris.
Què passa?
Doncs perquè hi ha una investigació periodística que ha destapat que...
Equipo de investigación.
Sí, doncs que la gent que té aquestes paradetes guarda la massa de les creps a les clavegueres.
Ai.
I també a les arquetes de l'aigua o la llum. Fotografies incloses, aquest reportatge de Le Parisien. També hi amaguen altres productes com begudes, carn o panotxes de blat de moro, també típiques. Una pràctica que han denunciat els comerciants i els restauradors de la zona, que recorden que ells estan sotmesos a estrictes controls sanitaris i, per tant, demanen el mateix. N'ha parlat a la BFM un dels seus portaveus, Frank Delvaux.
Sanitàriament, òbviament, és molt important per París, perquè un turista que ve es pot posar malalt i quan marxi dirà que no vol tornar o que se'l va tractar malament. El segon punt és la competència deslleial.
L'Ajuntament reconeix un autèntic problema de salut pública, tot i que la policia diu fa controls diaris. Nicolas Norman és el tinent d'alcaldia de París encarregat de la seguretat a la ciutat.
Tenim un mínim de dues operacions de la policia municipal cada dia, també amb la policia nacional diverses vegades a la setmana. També som allà per donar informació i prevenció a la gent, i particularment als turistes.
Guardar begudes al clavegarang és una cosa que us pot sonar, perquè a Barcelona se n'ha detectat diverses vegades a la zona de la Rambla.
Buenas tardes, soy Malik Salam.
Què tal, Malik? Com estàs?
Vendedora de cervesa con la font d'aigua bier. Cervesa con la font d'aigua bier. Nosotros como
no, nosotros ya es que estem servits aquí, no sí.
No
fem.
No quiero beer, amigo.
No, ya ja, la cola ya la cola ya la empres, sí. L'aigua ja la tenim, vull dir que
nosotros,
no cal.
Nosotros como ha dicho chica, ya hace mucho año que utilizamos chica. Cloaca para y clavegueras para guardar el negocio muchas cosas. Clavegueras sirven de almacén para beber.
Sí, sí, no, ya voy comprobat també per al voltant.
Nevera, de... nevera para tener cerveza fresca con sí, subito. Sirve de transporte sostenible. Nosotros tiramos cerveza y Coca-Cola en cloaca de Montjuïc y latas viajan por cloaca muy y bien. Aparecen en Plaza Cataluña, amigo. Mucho más rápido que metro, mucho más rápido que todo esto, amigo.
Y ecológico.
Ecológico, amigo. Sí, cerveza, no. Cola, Fanta, agua, beer.
No, gracias.
Cola, no, cerveza, Fanta, agua, beer. Cerveza, cola, Fanta, bocadillo. Quiero bocadillo de lechuga.
¿Dónde lo guardan el bocadillo?
Bocadillo se guarda en Policlin.
Va, avui és dimecres i com que...
Depósito de Policlin.
I com que és dimecres, ens acompanya... Amb el permís d'aquest home, ens acompanya Laura Fa, amb qui repassarem algunes de les claus de les revistes de, podríem dir... que s'han de llegir entre línies.
Pírolo de luz?
No, gràcies.
Versió RAC 1.
El Joan té 21 anys. Es considera un artista, un creatiu i sempre ha sentit curiositat per tot el que envolta el món digital. Fa uns mesos va acabar els estudis en un centre públic de formació professional. Ara ha aconseguit complir un gran somni. Ha trobat feina com a dissenyador gràfic i compaginant les seves dues grans passions, l'art i el món virtual. No és màgia, són els teus impostos. Agència Tributària, Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, Govern d'Espanya.
El calçat de Comfit és comoditat al teu abast i punt. I punt perquè la tecnologia shock absorber exclusiva de Comfit està formada per un punt d'amortiment en el taló que et garanteix la màxima comoditat a cada pas durant tot el dia. A l'abast de totes les butxaques. Disponible només a Mercal i Mercal.com. Comfit, la teva zona de confort.
Vols estalviar a full? Aprofita ara les supergangues diàries de Carrefour. Perquè només fins al 18 d'octubre a Carrefour, Carrefour Market i Carrefour Pones tens un 20% en totes les peces de pernil i espatlla. Descompte en cupó bescanviable. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
Tenir un petit negoci no significa arribar a poca gent. Significa arribar a tothom. A Orange Empreses t'ajudem a crear la teva botiga en línia per vendre per internet els teus productes de manera fàcil i arribar a clients de qualsevol lloc del món. Les coses canvien i amb Orange Empreses el teu negoci també. Truca al 1414.
Em dic Neus, sóc periodista i estic passant per una depressió. A la feina no ho saben, em fa por explicar-ho.
El 90% de les persones que han passat per un problema de salut mental no s'han sentit capaces de parlar-ne obertament a la feina. A iguanyemtots.org us donarem solucions per millorar el vostre entorn laboral. Parlem-ne, treballem-ho i guanyem tots.
Si el teu banc ja no et va, vine al compte Vamos. Entra a Ibercaja Ponés i descobreix el compte que sempre va amb tu. Ibercaja, el banc del Vamos.
A mi m'encanta Carmen. Ella ha conseguido hacer algo que yo no he podido hacer, que es tener varios hombres a su alrededor.
Carmen és l'òpera i el personatge d'òpera preferit de Boris Izaguirre. Per això vol escoltar-los al concert operístic de Sinfonova, l'Òpera dels Amics, creat i presentat per Marcel Gorgori.
Eso yo lo encuentro admirable.
Al Liceu, el 31 d'octubre, amb el suport de la Fundació MGC Mútua.
El sorteo de Eurojackpot de la 11 del viernes 6 de octubre ha entregado un premio en Arenys de Mar, Barcelona, de más de 895.000 euros. ¡Enhorabuena! ¿A qué esperas? Tú puedes ser el siguiente. Cada martes y viernes, por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. No los dejes escapar. Eurojackpot de la 11. Millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El moment dos de sentir el tret de sortida, de notar que ho estàs aconseguint, de veure que t'acostes a la meta.
Torrons Vicenç, el Torró Torró, dona suport a la cursa de RAC 1. Ens veiem aquest diumenge a Salou.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
Doncs ja tenim les revistes a la taula, revista Lectures, amb el suplement La Cocina de l'Abuela. Pues lo de sempre, pues els típics plats de l'abuela. Empanada de acelgues.
La meva àvia no les havia fet mai, però bueno.
Empanada de acelgues, migues a l'andaluza, salmón guisado.
Molt bé.
Redondo glaseado.
El rodó, sí.
Tot molt fàcil de fer en un moment. Sí. Allò que dius, no sé què tinc a la nevera.
És de l'abuela, és de
l'abuela. Home, clar, que són plats de l'abuela. Vasito de cheesecake. Això l'abuela no ho feia, perquè cheesecake no. I pastel de manzana. Bueno, ja ho teniu, això va enganxat al suplement de lectures. Hola, les mujeres más elegantes reunides en la fiesta exclusiva. No sé quin... No sé qui.
Una sí, perquè va ser dues setmanes filla del rei Joan Carles. Te'n recordes que vam parlar d'Alejandra Rojas, que ara... Hola, ja li diu Alejandra de Rojas, perquè com que va ser 5 minuts filla del rei emèrit, te'n recordes?
Sí.
El llibre aquell de King Corp, tu els vas entrevistar, els de King Corp, que van donar algunes pistes de que tenia una filla secreta, i va ser Lecaiter, el primer que va dir...
Que després va recollir fil.
Bueno, va recollir fil perquè Alejandra Rojas va dir no soy hija, i ja, cagada. Sí. T'haig de dir... que jo entre Alejandra Rojas i Ekaizer em crec a l'Ekaizer.
Home, nosaltres, aquí creus que nosaltres ens creiem? A l'Ekaizer, que vull veure darrere teu, l'Ekaizer.
Ah, sí? Ah, molt bé. Però entrarà aquí amb mi a comentar cosetes?
No, entrarà a partir de les 5 a comentar les seves, saps? Perquè les seves avui venen relacionades amb l'amnistia, que si t'interessa et pots quedar, però
ahir
va estar amb una xerrada i va amb la presentació de l'amnistia de Sumar i ens explicarà els detalls. Abans, però,
és mi amor.
Bueno, doncs bé, és un home, és un home, és una bona mare. Bé, el que et deia, avui la Laura Fa vol començar amb un tema propi, que no surt a les revistes, però que és interessant, i és que Chabelita, que és la filla d'Isabel Pantoja, filla adoptada...
Sí, que li va donar Fujimori, així com ràpid.
Bueno, doncs aquesta noia s'ha casat.
Sí, s'ha casat ja pel civil. Ho ha penjat a les xarxes socials. Pensa que portem arrossegant aquest casament de Chabelita, que va conèixer el seu nòvio, Arraf, bueno, el seu marit ja, Arraf Beno, a Gran Hermano, que aquest noi era un Mister Espanya. Ella, quan va entrar, que és lleig del cagar, també t'ho dic, que per ser que per haver sigut Mister Espanya, a vegades passa amb aquests concursos, que dius, home, no hi havia ningú millor, en sèrio? Sí. També va proporcionar...
Potser els altres eren...
Imagina't. Bueno, la Marta Riesco, la de l'Antonio David, que ara ja està, aquella es va presentar a Miss Espanya per Jaén, que després va guanyar com a Miss Fea el Tomate, perquè era també lletja a morir. Després es va arreglar el nas i tot plegat i va encara una mica millor, bueno, una mica més normativa de lo que s'espera. Sí, perquè ara, clar, sí, com que ha de ser tot com normatiu, Chabelita ja ens ve amenaçant amb aquest casament des de la pandèmia, que no hi ha manera. Va conèixer la Raf Beno a la casa de Gran Hermano quan ella mig estava encara amb l'Omar Montes. Omar Montes, aquest que va així...
Sí, Omar.
És que tots ens semblen iguals. Tots tenen aquesta... Tots estan clambuterats, tatuats...
Sí. No, però l'Omar és l'Omar Montes, de quin barri? De què barri és?
Mira, que cantante, tete.
Ah, canta i tot.
No és la de la Rubia, la més coneguda. Una Rubia...
Te la buscarà, te la buscarà. No, jo no sé de quin parles.
Bueno, és igual, ara...
No sé qui és.
Bueno, total, que ella es va liar amb la rap i porta des de llavors amb ell. No es van poder casar amb la pandèmia. Es casa, però no anirà ningú. Bueno, de la família. Perquè la mare no vol saber res, ni la Isabel Pantoja no vol saber res, ni de la Chabelita, ni del Kiko Rivera.
Ah, no, la mare no?
No, la mare està farta dels fills, la veritat. Entre que el Kiko Rivera... Saps què passa?
És pesat, tenir fills és pesat.
Bastant, la veritat, també té una mica de raó. Però...
En base a què parla vostè?
O sigui, el casament... Ella es casa i no va ningú?
No, el que l'entrarà al casament, la que l'entrarà com a padrí és el Jorge Javier Vázquez.
Ai, que maravilla.
Que suposo que la portada serà...
Com que ara no té programa, doncs...
Sí, bueno, ja
espera, que li preguntarem a Chabelita, que la tenim en línia. Chabelita, bona tarda, buenas tardes.
Hola. Sí, pues la verdad que fue una boda muy íntima.
Sí.
Y fue tan íntima que hasta dudamos entre hacerla en el ayuntamiento o en un policlín. Fue súper íntima. Y no, es que nos fuimos a la notaría. Es que son los preliminares del fiestón siempre. Un momento, que voy a tomar una tila, que estoy un poco nerviosa.
Se te nota.
Un momento. Bueno, ya me lo he tomado. Que digo que es que yo con lo de ayer ya me hubiese quedado muy tranquila, porque es lo que se lleva ahora, ¿no? El minimal. Se lleva como la boda pobre.
Pero a veure, perdona un segundo, Chabelita. La pregunta és, s'ha casat o s'ha de casar? No acabo entendre.
S'ha casat per civil, però ara... divendres. Sí. Sabrem més dades. Bueno, sí. Te casas el viernes principalmente para cobrar de la revista, que claro. Es una cosa que hacéis los famosos. Sí,
lo tengo que pensar, sí.
No, lo tienes que pensar, no, ya lo has pensado porque lo tienes vendido, sí. No lo tienes que pensar.
Casi cobrado, yo creo.
Claro, sí, por eso he dicho que me había llegado un dinerito a la cuenta, será por eso.
Fixa't que Chabelita és de lo més llest de la família, eh?
Bueno, vull dir que
bueno, imagina com estem.
Mira, vull dir que estan allà, per tirar coets, però
estan allà que si Darwin els pilla, o sigui, els elimina tots directament. Estudia dret i tot.
Darwin?
Sí.
Per tant, el Jorge Javier...
Darwin, que és mi perro.
¿Quién? Darwin es tu perro.
Que digo que quién es Darwin, si es
es una mascota de circo. Digo, no, te iba a preguntar si que Jorge Javier te va a llevar al altar, pero el viernes te va a llevar.
Sí.
Sí, el viernes, pero todavía no lo sé porque estoy súper agobiada.
Que sí que lo sabes, te va a llevar, pero
nerviosa.
Te lleva por pena, porque con que estàs sola, al Jorge Javier li va dir, no, però no, que és que li va dir, mira...
Molt trist que et portin a l'altar per pena,
perquè, clar, no
té ningú. Cosa més trista...
No té la mare, no té el germà, i el Jorge Javier en una gala, no recordo si era de Supervivientes o què era, li va dir, pues Isapí, perquè ella es vol dir Sapí.
Isapí,
perquè és un nom artístic, quan hiciste una canció també, és Isapí, perquè va dir, como no me quiere nadie, me quito l'apellido Pantoja, ja, i no sóc ni Pantoja. Total, que jo crec, si el casament és el divendres, entenc que la revista Lectura sortirà el dilluns, si vols fer un especial, que sàpigues.
Bueno, no, estaré el cas.
Hi haurà.
El lunes l'exclusiva, no?
Sí.
Sí, bueno, no lo sé.
Es que no sabré que están allá.
Cosas en la cabeza, pero sí creo que el lunes es la exclusiva.
Mira el Mister
ahora España. Te acabo de ver ahora en Telecinco, ¿eh? Realmente, es que no.
Sí.
Será una fusión porque Arraf es marroquí, creo. Que és del Marroc.
És marroquí?
Sí, no, i llavors serà una cerimònia així.
No, no sabes de dónde es?
Uf, es que son muchas cosas, Antonio.
Lo que sí que has hecho... Lo que sí que has hecho esta semana es punxar-se tota la cara per estar com preparat.
Que punxar-se...
No, com està preparada per... Mira-la com surt a les imatges que estem veient a la tele.
Està guapíssima.
Està inflada.
Bueno, està inflada, eh? Estàs inflada.
No tengo comunicación con ella, ya lo sabéis. Obviamente me gustaría que estuviese el día de mi boda, pero si no pudiese ser el día de mi boda, me hubiera...
Sí, no hi ha ningú.
No ha vist ni a la mare els dies abans.
¿Tu hermano va a venir o no, Kiko Rivera?
Pues tampoco. Sé, Antonio, es que son, ya te digo, muchas cosas y no me aclaro muy bien con todo lo que tengo, pero bueno, si se pasa, pues le ponemos un plato de sobras y ya está.
Claro. Bueno.
Es de Ceuta. 81.
M'apunten que és de Ceuta, sí. Jo ja vaig estar a Melilla.
Sí, no, ja vas dir que no. A Melilla no hi volies tornar.
No penso trepitjar.
Bueno, però Ceuta a lo millor és diferent, t'agrada més.
Saps qui era de Ceuta, la Campos?
Pues per això, que potser que hi vagis...
Tampoc, bueno, ella sent de Ceuta tampoc hi va tornar, vull dir que...
Bueno, perquè a vegades ja passa això.
Home, hi ha l'estreig al mig, sí, una feinada...
Refredes. Bueno, anem a una altra cosa. A veure, Bertín Osborne, que ha deixat de pagar a Gabi, que és aquesta noia que...
Embarassada.
Teòricament...
Ell.
Bueno, però això no s'ha contrastat.
Ara ell ho dubta, bueno, però és que...
Bueno, vull dir que no s'ha comprovat científicament que sigui...
Tenia bastant clar, però ara li han agafat tots els dubtes i ara ha dit que demanarà una prova de paternitat.
Ell va dir que sí, que pagaria tot.
Que pagaria.
Ara ja diu que no.
Saps per què?
Que sap tot, el senyor Marcel.
Sí.
Fiesta i a Fiesta és l'enciclopèdia, no?
Ja fan el resum de tota la setmana.
Clar, ja ho tens. Què va passar? Te'n recordes que et vaig explicar, no sé si era dimecres o divendres, a la portada et vaig dir, això és un pactat de la noia, perquè ha pactat amb el paparazzi, amb el Chichilla, que
sí, que sortia a la fotografia embarassada. Sí, correcte, que ho vas dir.
Et vaig dir, això ho ha pactat. Doncs Bertín, que home, tampoc... vull dir, no és super... No és aquí un Einstein, però bueno, també és viu.
Ha dit, si lo has pactado...
Aquesta tia, el que vol és guanyar calés, a veure si m'estarà encolomant un nen que no és ni meu. Total, que li demanarà una prova de paternitat. Sí que durant aquest temps al Bertín li ha anat fent ingressos, li està pagant el lloguer, li està pagant les despeses de la casa. I a més, com que no...
Un cavallero.
Sí, sobretot un... A veure, un lupete, per favor. Sí, sí.
Encara queda bona gent.
I tant.
Ja
però si no saben res, estan parlant vostès i no tenen ni idea de què va passar.
Però està pagant, està pagant.
No saben ni si és filla d'ell, ni està pagant, eh? Imagina't tu, que gentileza.
Després diuen que som dolents i tal. Mira, gent bona encara n'hi ha. A los Bornes...
Com parles i no saben ni què diuen.
Como yo con la teva nena.
Sí, home, que no ho és, filla seva. Però quina mania li va agafar? Li ha agafat una paranoia?
No
va pagar mai res, ni jo ho hagués acceptat.
També et dic que aquests fecundadors, si van amb noies que no són les seves parelles, si es posen un condó, ja et dic jo que no és fill seu. Vull dir que...
Per alguna cosa dubte.
Clar, vull dir que s'apanyin una mica amb el que van fent amunt i avall, saps?
Però és bona persona, bona persona.
Molt bona persona.
I la bondat és maca, també, de comentar. La bondat és la bondat. I si és bonic, una cosa bonica es comenta.
I
disculpar, soy Gaby del Barça, Pica Barça, a mí este señor Bertín a mí no me ha dejado embarazado, ¿eh?
No, es que estamos hablando de otra, no. No, Gaby, que estamos hablando de Gaby, la Gabriela, de Gabriela Guillén.
Gaby, es que yo me acordaría.
No, si es que no, no.
Es que yo tomo bebidas con gas y me hincha la barriga.
No, tienes nada, no tienes ninguna relación.
Estoy 100% centrado.
Sí, por eso que no te preocupes. No te preocupes, que no.
Que mi amigo es Fermín, no Bertín.
Sí, por eso, que no, que olvídate del tema.
Visca Barça, ¿eh?
Visca.
Bueno, suficiente tienes con Leonor, que era con fan de...
Sí, però ara em sembla que se li ha passat.
S'ha refredat una mica, però està enfeinada la Leonor.
Parlant de Leonor, parlant de la mare, perquè la reina Letícia s'ha convertit en la protagonista de l'acte institucional del Dia Mundial de la Salut Mental amb un rap que... Bueno, un rap, a veure.
És un rap.
A tot li diem rap, quan
rap...
això no arriba ni a peix de roca.
La part inicial
.
És un rap, que ella no ho sàpiga rapejar, perquè, clar, fa de tot menys rapejar.
Per això dic, escoltem-la.
Hago lo que puedo, llego a lo que llego y no es sano que me exija tanto. Duelen los enfados y las malas caras cuando fallo en algo, pero duele más cuando no valoran que lo has intentado. Y lo estoy intentando, perdón si no alcanzo, pero porque han pensado que lo haría bien todo el rato. No se me ocurriría intentar rapear, por respeto claro, a los artistas de este género musical, pero sí se me ocurre que quizá... Si algún medio de comunicación esta tarde o mañana titula La reina rapea por la salud mental, rapear entre comillas, creo que sería una buena manera de dirigir la atención de nuevo a un asunto tan importante y tan serio como este.
Lady Diu feia amb les mines antipersona que s'anava allà i tal.
A mi m'agrada més com parla la Letícia que el rei Felip.
Bueno, clar, sí. Perquè el rei Felip només fa galls, allò.
No, però tu te l'has escoltat o no, Letícia?
Bueno, sí, a veure...
No, perdoneu, fent el rap que no ha fet rap, i el missatge, a veure si no estaves parant l'atenció. Tu escoltes el rei Felip VI i dius, bueno, vinga, va.
És locutora, eh?
Bueno, vale, però comunica.
Sí. Era comunicadora de locutora.
Vale, però comunica o no comunica?
Perquè ho és.
Bueno, però comunica o no comunica?
Fins quina hora tenim de programa?
No, fins a principi, fins a les 8.
Fins a les 8. Perquè comunica, perquè comunica. És comunicadora.
Però en canvi el rei Felip VI, per molt que li posin, bueno, no comunica com la reina Letícia.
El que fa un rap és vostè, no? Estic veient.
Que, per cert, la reina Letícia ho ha fet per cridar l'atenció, que és el que ha dit ella, per aquest Dia Mundial de la Salut Mental, cosa que crec que està bé.
Per ser titular i ha aconseguit fer ombra... Ara. El vestit que duia, que era un vestit de Sandro, que ja se l'ha posat 8 vegades i que també l'ha portat la seva amiga Sonsoles Ònega i que també ha portat Emma García, doncs aquest vestit que hagués fet tots els titulars, al final ha aconseguit el que ja volia, no?
Bueno, ha aconseguit. Letícia, buenas tardes. Majestad, buenas tardes.
Buenas tardes. Hola. Muy buenas a todos los españoles y españolas. Hey, bro. Hi, yo. ¿Cómo estáis? Y también a Óscar Jaenada. Que muy español no es. Soy Letícia Ortiz. Sí.
¿Qué tal?
Efectivamente, ayer...
Sí, hizo un rap.
Sí, dígame, bueno, señor Antonio.
Sí, no, iba a decir que intentó hacer un rap, no lo hizo, pero bueno, ahí está
concluya,
la...
Concluya.
No, digo...
Concluya, por favor,
no,
concluya.
Lo hizo muy bien porque subrayó el acto en el que estaba, que era un acto dedicado al Día Mundial de la Salud Mental. ¿Rapeando o no rapeando?
Efectivamente, sí. Así es, Antonio. Estaba rapeando sobre la salud mental. Así que a partir de ahora, si os parece bien a todos los españoles, voy a hacer todos mis discursos rapeando y podéis llamarme Notorious Leti o Leti Z. ¿Cómo lo ves, bro?
Bueno, lo veo bien. Si hay que llegar al mensaje, tiene que llegar a toda la población. Majestad, lo veo bien.
Sí. Eso sería...
Mañana, por ejemplo, Majestad, mañana, sí. ¿Qué estaríamos preparando para el Día de la Hispanidad?
Sí, concluya, Antonio, concluya. Pues lo cierto es que para el Día de la Hispanidad también haré un discurso rapeado.
Muy bien.
Pero bueno, si queréis, lo podéis oír ahora y estaría dando la primicia a vosotros.
Sí, Omar, y tanto. Adelante.
Ponme base, técnico. Yuyuyu, Felipe de Anjou. Hoy es el Día de la Hispanidad, rave y festival de la españolidad. Gracias a Colón, me mola un montón. Para algunos, genocida. Para mí, disfrutón. Desfila la legión, mola mogollón. Desfila mi amor, Jazz Queen, Leonor. Me flipa Colón, porque rima con Borbón. Oh yeah, yes, oh Barras, corona, crown. Monarquía.
Bueno, bien, bien.
Leticia.
¿Lo habéis visto bien,
Antonio? Concluye, por favor, concluye.
Bastant
millor. Mañana tienes un día ajetreado perquè és aquesta desfilada de la... on tornarà a desfilar la princesa Leonor.
Que, per cert, el rap ha escollit, no ara, sinó el que va escollir ahir, és d'un músic madrileny que es diu El Chojin. Per què va escollir amb aquest? Que tenen alguna relació o no ho sabem, això?
No tinc ni idea, la veritat. No tinc ni idea, perquè va escollir.
Bueno, va escollir
amb aquest. El primer
que es va trobar. Sorpreses.
Sí, sí, sorpreses que queda la vida.
Per les lletres que ajuden
sí,
i tot
sí,
això.
No, molt bé. Bueno, doncs, més coses. Tamara Falcó, Tamara, bona tarda, bones tardes.
Hola, vive si vos partidos ya.
Buenas tardes, Tamara. Portada a la revista Semana, on explica el viatge que ha fet amb el seu marit i la família d'ell a Roma.
S'han portat a la mare, a la germana...
No para de voltar sense fotre brot.
Bueno, vivint de les revistes, de Pablo Motos, que li paga un sou bastant xulo per la tertúlia que fa, crec que és un dia a la setmana.
Bona tertúlia, comenta...
Bueno, el que li dona la gana,
sí.
Però mira, però les audiències és per flipar a vegades, que els programes així com més...
Funciona, la Tamara funciona.
No sé.
Sempre.
Sí, puede ser que... Sí, sí, funciona. No sé, a mi és una sorpresa total. S'ha anat a Roma, amb petons apassionats a la portada que s'ha vist. Bueno, clar, s'acaben de casar. Si no t'apassiones, acabats de casar. També hem de dir que ell ja es va apassionar amb una fa poc. Vull dir, bueno... abans a la Burning Man, vull dir que ja ve. I escolta, aquesta setmana va estar el Federico Jiménez Los Santos al programa de l'Anna Rosa Quintana i va explicar que la Preisler li havia dit a la Tamara... te lo va a volver a hacer, que lo sepas. La Preisler, com a controladora de fotre les banyes, que ja ho sap fer perfectament, li haurà dit, jo que ho sé fer, que sàpigues que te la tornarà a liar. Me da igual, jo vull seguir amb el Íñigo. Han estat a Roma amb la mare de l'Íñigo, que aquesta setmana ha donat una entrevista que ha sorprès una mica tothom a Forbes Woman, dient que la seva família va estar amenaçada per ETA i van haver de fugir. I sí que se li va morir un fill quan tenia 7 anys, pobre, un germà de l'Íñigo. Amb 7 anys, vull dir que com una història molt tràgica darrere d'aquesta família així tan happy flower.
És en preguntar-li a ta mare, ve del viatge aquest amb la família d'Itàlia, i ara què?
O sea, lo de viaje ha sido súper fuerte, Antonio. Tanto que fíjate, o sea, he aprendido un montón porque ya sabéis que Roma es amor en al contrario. Pero fíjate, os voy a decir una de las cosas que he aprendido. O sea, que os va a encantar. ¿Cuál es el símbolo? Porque como sabéis, allí Roma es un lugar súper religioso, ¿no? Entonces, ¿cuál es el símbolo del agua? El H2O, ¿no?
Sí.
¿Y el del agua bendita? H2O. O sea...
Es que me agrada.
Está muy
pues
bien.
Mira que con lo religiosa que eres tú, que hagas estos chistes, ¿verdad? Sorprende, ¿no?
O sea, hombre, claro, es que hay que tener siempre un poquito de superhumor, ¿no? O sea, la idea sigue
el metahumor, o sea, ¿verdad?
Metahumor del humor. O sea, Antonio, ¿qué me estabas preguntando? O sea,
no, te estaba preguntando que después del viaje por Italia, ¿qué planes tienes de futuro?
Fíjate, o sea, Antonio, he estado como 3 meses de vacaciones después de toda mi luna de miel. Ahora he estado en Roma, que también es muy estresante hacer turismo y gastar dinero. Y ahora, pues, menos mal que viene un puente, que es mañana, claro, ¿no? O sea, el puente de la Consti, porque... De la ISPA.
Sí, 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 el puente de la hispanidad, sí, no, de la Constitución, es otro día, sí.
Sí, sí, eso de la ISPA.
Es que no sabía el día que a la festa.
Y digo, pues, menos mal que necesito vacaciones. O sea, puente, necesito un puente, por favor. O sea, porque es muy duro la vida.
¿Este buen tonel, una mica?
No.
Bueno. Vale,
no, però bueno, ara que ha fotut el rotllo, pues ja...
Però és marquesa, és marquesa, alerta.
I marquesa, tengo un documental en Netflix, O sea, cuidadito conmigo.
Sí, sí, no, és cierto. Bueno, abans d'acabar, a veure, Fa, explica'm això d'aquest nom que no l'ha pogut inscriure al registre civil de la... De qui és aquesta?
Mira, t'explico. La duquessa d'Alba, el seu fill, que és el duc d'Alba, el duc de Huesca, té 2 fills. Un d'ell es diu Fernando FitzJames Stuart, i es va casar amb una noia que es diu Sofia Palazuelo, que serà la futura duquesa, algun dia seran. Doncs aquests han tingut una filla, o sigui, és la neta de el duc de Huesca, seria la besneta de la duquesa d'Alba, i la volien inscriure com Sofia Fernanda Dolores Cayetana Teresa Ángela de la Cruz Micaela del Santísimo Sacramento del Perpetuo Socorro de la Santísima Trinidad i de todos los santos.
Sempre s'acaba de todos los santos, perquè no sigui que ens en deixem algun.
Perquè tots, només te protegeixen tots.
Cada dia celebren un sant.
I el registre li ha dit, senyora, ¿usted quién es? Només pots posar 2 noms, tot això. La duquesa d'Alba sí que en tenia com 37, però perquè és la duquesa d'Alba, però no tots aquests que van al darrere.
Però això, el bateig, sí, el registre.
Sí,
civil, no.
El bateig està batejada, però a l'hora de posar-lo al registre li van dir que tots aquests noms...
No podemos, res, no tenemos papel.
Res de, per cert, hi ha...